Són les 9 i 6. Bon dia, què tal? Com esteu? Comencem aquest dimecres 7 d'octubre de 2020 al Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès, que cada matí, de dilluns a divendres i de 9 a 12, fem plegats des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. I comencem fent 5 cèntims de totes les propostes que us acostarem aquest dimecres al llarg d'aquestes 3 hores que ara engeguem. D'aquí a uns instants, així que acabi el sumari, ve el Xavi Viles amb el seu de vinya i vins. Avui parlem del cava tast i de la utilització del most concentrat rectificat en la segona fermentació dels escumosos. Avui, en aquesta segona secció de la temporada, el Xavi Viles ens ha dut un convidat per poder parlar d'aquest most concentrat rectificat. És Damià Deas, president d'AECAVA. A 9:45 del matí, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. És el primer flaix informatiu d'aquest matí i a continuació estrenem secció aquesta temporada. Encara no havíem fet cap patrimoni penedesenc. I avui parlarem amb la Marta Liliana, de la Fundació Peles Fenosa, que ens farà un recorregut pel museu ubicat al Vendrell, descobrint-nos el mestre Fenosa. A les 10 del matí obrim la segona hora amb l'actualitat i avui tindrem la directora de la Biblioteca de Sant Sadurní, de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, la Glòria Bricoller, perquè ens expliqui aquestes alçades de la pel·lícula, què es pot fer i què no es pot fer a la biblioteca i novetats per als propers mesos. A 10:45, flaix informatiu, de nou tornen les notícies, breu cita, que repetirem encara a 11:45, i tot seguit tertúlia amb la nostra gent gran. Avui volem que ens parlin de com ha afectat la Covid-19, la pandèmia, a la seva economia domèstica. Si gasten més o menys, si han canviat prioritats, potser inverteixen més en frescos, en desinfecció, com ha alterat la Covid, la pandèmia, els seus números, els seus pressupostos familiars. Ens acompanyarà l'Esteve Jou a Sant Sadurní, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Moja. I a les 11 entomem la tercera hora amb els amics de Vinseum, que ens acompanyen cada setmana. Avui tindrem amb nosaltres la Cecília Gené i el Jordi Ribas, que ens expliquen com ha adaptat el museu les seves visites escolars, que era un actiu important del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya i que es va estroncar el mes de març. Ho ha estat durant una pila de mesos i des d'aquest setembre, quan les aules s'han tornat a omplir d'infants i de joves, a Vinseum també han reprès aquestes visites, aquesta formació escolar. Ens explicaran com i de quina manera. A 11:45, aquesta tercera cita amb l'actualitat de les nostres comarques i acabarem amb la gent del detall, aquest parell de recomanacions d'activitats culturals, lúdiques i festives pels propers dies al Penedès. Avui, dos propostes. L'exposició de Xavier G. Solís a la Sala dels Trinitaris de Vilafranca i també ens fem ressò de les Jornades Europees del Patrimoni que tenen lloc aquest cap de setmana i en parlem amb Josep Anton Pérez, responsable de l'empresa de serveis culturals Tríada. I a banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat del Penedès, a 2:15, aleshores en punt, mirem més enllà i ens fem ressò de l'actualitat generalista. Hem començat amb aquest primer butlletí a les 9, seguirem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà el Penedès en xarxa d'aquest dimecres. Posem fil a l'agulla. Som-hi!
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Falten 4 minuts mal comptats per un quart de 10 del matí i engeguem amb força aquest matí de dimecres amb el de vinya i vins a càrrec del sommelier Xavi Viles. Xavi, ben tornat.
Hola, bon dia, Sílvia.
Segona secció de la temporada i avui vens fort amb convidat inclòs.
Sí, amb el Damià, Dees, gerent de la bodega Vilarnau i president de la ECAVA. I com que parlaria justament de la cava tast i de l'MCR famós, que ara està a la boca més tècnica del sector, doncs això, tindrem l'oportunitat que també ens expliqui la seva avui.
Damià, benvingut, gràcies per ser-hi.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Comencem parlant del cava tast. Quin balanç en fas d'aquest cava tast atípic?
Sí, bastant atípic. Jo ara, sobretot, és una època que acabem la barema aquí al Penedès, i a la majoria de zones de Catalunya i d'arreu, i és una època on venien moltes fires, justament fires de barema, fires o professionals, i el cava tast sempre era una, i aquest any probablement sigui de les poques que es faci fins a final d'any. Se n'han hagut d'anul·lar moltes, però el cava tast ha mantingut, el que passa que ha mantingut amb un format diferent, un format més petitó, més personalitzat. S'ha fet quatre tastos o quatre mini-tastos en quatre bodegues diferents, que en aquest cas eren Freixenet, Codorniu, Canals, Moner i Vilarnau, justament. I en aquestes bodegues han convidat a 5 bodegues més. Per tant, tenim un format una mica trencador al Penedès.
Una mica no, molt trencador.
O molt trencador al Penedès, perquè cal dir que sempre hem sigut, cada bodega ha sigut molt la seva, i obrir les portes a les altres no ha sigut potser una cosa que sempre hagi passat aquí. Però penso que ha sigut molt bona potser per la situació, però en canvi jo crec que ens ha pogut donar aquesta cosa tan xula de poder trobar diferents bodegues en una altra bodega, no? Al final, competència, però a la vegada dintre del mateix sector. Suposo que una de les coses, i ara potser el Damià també ens pot dir alguna cosa més, no?, que va estar present justament a Vilarnau, ha sigut que evidentment hi havia menys públic, 80 persones per cada tast. Però per altra banda, i ara potser ens ho dirà, que també hi ha hagut una atenció molt més personalitzada amb la gent que ha vingut, per tant probablement molt més interès per aquesta i molt més interès en l'hora d'explicar els seus caves. Tot això acompanyat també de producte local, quilòmetre zero, em sembla, xarcuteria, xocolata, i sempre d'alguna actuació musical. I ja que tenim el Damià, doncs, si ens vols una mica la teva experiència just a Vilarnau o com...
Jo la veritat és que ha sigut un format, com molt bé explicàveu, no? És un format molt diferent, molt diferent. Desgraciadament aquesta pandèmia el que es fa és reinventar-nos tots plegats, no? Sigui a nivell de comercialització, sigui a nivell de fires, no? Com bé dius. Sens dubte, en el moment que se'ns va proposar des de l'Ajuntament de Sant Sadurní, doncs clar, hi havia una certa reticència, doncs per la por, perquè tots estem esporuguits i tenim molt de respecte, i llavors nosaltres les condicions que vam posar, i l'Ajuntament ho tenia molt clar, doncs era que el tema de seguretat estigués molt ben controlat i després també molt ben registrat, no? La veritat és que està molt bé. Jo no sé si és un format que ve per quedar-se. Penso que això ja ho decidirà, ho deixarem entre tots, no? Al final els que participem són tots, però penso que en aquest moment l'Ajuntament ha sigut molt valent. Jo els felicito de veritat, perquè tant les empreses que no disposàvem, i moltes d'elles, doncs, amb ERTEs, no? Per una banda, doncs, ens ha posat tot el personal necessari i el control i els registres i el control de les entrades, dels aforaments, ha sigut espectacular. La higiene, la neteja, o sigui, hem fet que la gent se sentís molt segura. I això per mi ha estat clau.
És,
no?
La clau, no? És el kit de la qüestió ara mateix.
Correcte. I la gent, perquè clar, hi ha moltes sensibilitats diferents, i llavors, per tant, hem de lograr que la gent estigui i vingui tranquil·la a tastar i a gaudir del moment. Penso que això s'ha fet molt bé. Els cellers també hi hem posat de la nostra part, i també destacar aquesta part que deia el Xavi, no? És aquesta reticència, no? Que jo potser és que sóc un rar avis, no? Però això de mirar-nos de reull, jo no en dic competència, jo per mi som col·legues que elaborem un cava, un vi, treballem amb la gastronomia. Vull dir, la competència potser podríem parlar que és la cervesa, o quan anem a vendre fora, pues, són altres escumosos del món. I bueno, penso que hem de destacar això, no? I aquest pas d'obrir portes, que avui és Vilarnau, o Canals Moner, o Freixenet, o Codorniu, però demà pot ser, doncs, un altre celler, com si vol ser un celler que faci un altre D.O., no? Però vull dir, penso que ens hem d'obrir mires, i penso que també és un pas important, i natural, perquè la gent jove també ja té aquesta mentalitat, no? Llavors penso que els que ja tenim canes hem de ho impulso també perquè realment hi hagi aquests canvis, no? Aquests canvis de criteri, amb errors segurament n'hi hauran, però penso que és molt important que els cellers fem coses de forma conjunta, perquè l'enoturisme, ja podem allargar-ho molt, no? Però l'enoturisme és part d'això, no? És a dir, el client que ve allà té ganes de veure diferents cellers, no només un...
No, és
un
que al final el Cabatast, a part de ser una fira, també és una activitat enoturística. Per tant, acabem al cap de... sobre el format, jo, la primera vegada que vaig sentir aquest nou format d'una entrada única, poder estar en un celler, em va recordar una mica, potser sense la forma tan lúdica, no?, com és el Cabatast, però em va recordar una mica les premiers o les avançades de Borgonya i Bordeus, que justament allà les bodegues obren les portes a diferents negociants, a diferents altres bodegues, a tastar els vins de barrica i tots estan dintre d'una sola bodega i ve tothom allà. Em va recordar una miqueta en aquest format, que jo per aquí crec que és la primera vegada que...
Molt d'acord, molt d'acord.
Que el sentim.
Molt d'acord. I penso que, per exemple, tu vas a Bonn, jo me'n recordo de fa 20 anys, quan vaig començar a visitar la Borgonya... vas a la plaça aquella rodona de Bonn, i allà hi ha com a 5 o 6 negociants, i cada un d'ells té 7 o 8 o 15 elaboradors, i tu pots tastar diferents borgonyes, i no passa res. I la gent gaudeix en aquell moment de poder contrastar aquells diferents. I en aquest cas, doncs, bueno, aquesta part més gastronòmica, on hi ha els productes de proximitat, també ens ha anat molt bé. Penso que és un model que ens l'hem de replantejar a futur, quan tot això passi, i llavors també imagineu-vos, eren 80 persones d'aforament, doncs imagineu-vos que poguéssim dir, doncs mira, a primera hora me'n vaig a Vilarnau, després me'n vaig a Freixenet, o me'n vaig a Sumarroca, on sigui, no? Vull dir, llavors podrà ser encara més dinàmic, imaginem-nos quina fira tan xula podem tenir, no?
Segurament un cop passi tot això, doncs es podrà fer d'un format una mica més dinàmic, sí, sí.
Xavi, avui també ens volies explicar aquestes sigles que el sector té sobre la taula, MCR, most concentrat rectificat, i la seva utilització en la segona fermentació dels escumosos, i aprofitem que hi ha Damià de As també perquè ens parli de la proposta que ha fet AECAVA, però anem a pams. Què vol dir most concentrat rectificat?
Sí, justament aquesta setmana o aquestes últimes dues setmanes ha sortit dos notícies. La primera, perquè potser pel nom de la bodega, en aquest cas no, és un corpinat, que és Recaredo, que ha tret la seva nota de premsa i ha dit que ja comença a elaborar tres dels seus espumosos amb most concentrat rectificat. Al final és apropar una mica al territori tota la cadena productiva de l'escumós. Però què és el most concentrat rectificat? Al final és el sucre, en aquest cas el most concentrat rectificat no, però fins ara s'utilitzava sucre per fer una segona fermentació en els escumosos, i quan dic els escumosos dic tots els escumosos.
I caben tots aquí.
Sí, qualsevol denominació d'origen. Per què? Per provocar una segona fermentació a dins de l'ampolla, que és la que ens donarà una miqueta més de grau alcohòlic i ens donarà el diòxid de carboni, que és al final la bombolleta que tenim després en l'ampolla d'escumós. Fins ara s'elaborava pràcticament tot amb sucres segurament que venien de fora, de Brasil o Tailàndia, etc. No sé exactament els països que venen. I per tant, bones iniciatives per part de l'AECAVA, i justament ara que parlava de Recaredo, perquè ho ha tret aquesta setmana, d'eliminar aquests sucres que venen de fora i intentar que es faci aquesta segona fermentació amb el sucre que porta el most dels propis raïms de la finca, que és l'objectiu final, no? Acabar elaborant amb aquesta segona fermentació amb producte totalment propi. De moment, potser fins ara no es pot fer perquè potser no hi ha prou raïm aquí al Penedès i potser s'han hagut de comprar a fora, però l'objectiu, que ja és un primer pas, però l'objectiu final seria, suposo, i ara ens ho explicarà el Damià més bé, acabar poguent elaborar aquesta segona fermentació amb aquest most rectificat del propi bodega o d'un conjunt, ara, perquè aquí hi ha hagut una associació de... Ara ens ho podràs explicar tu, Damià, a veure com ho...
Sí, sí, és un... Jo penso que és el primer any que hem fet un pas, per mi hem obert la porta a una nova manera de fer escumós. No descobrim res, l'MCR les definim molt bé, és la fructosa i la glucosa que ens prové del raïm, per tant, És un pas.
Com s'aconsegueix, perdona? S'ha de deshidratar aquest raïm?
Sí, tu el que fas és concentrar, és MCR, most concentrat rectificat. Primer concentrem, és a dir, evaporem tota l'aigua, llavors ens queda tota la fructosa i la glucosa allà, en part molt densa, i llavors el rectifiquem. Per què? Perquè no tingui ni color ni sabor, i és totalment inodor, és totalment transparent. És a dir, és uns, com un sucre líquid, molt viscós, i a més ens va molt bé perquè ja no l'has ni de dissoldre quan has de barrejar-lo amb el vi, sinó que té un aspecte tècnic important, no? Destacar que també, o sigui, per què ens hi hem abocat? Perquè, com bé diu, hi ha cellers que han començat aquest any, però hi havia cellers, per exemple, Jové Camps, porta 15 anys fent-ho, no? I d'altres, nosaltres també ho fem, però no puc dir que ho féssim totalment, sinó que fèiem una part de la nostra producció. Està bé, vull dir, és una cosa que el que hem intentat és, aquí hi havia una mesura, com bé sabeu, el nostre sector, que és el sector del cava, bàsicament, clar, són 250 milions d'ampolles, 300 milions de quilos, es van plantar, hi havia un problema estructural d'aprovisionament. Es va deixar plantar 5.000 hectàrees de més, que no tocaven, que desgraciadament també a Catalunya hem de fer un mea culpa perquè una gran part es va fer aquí, i hem de parlar clar, no? I llavors, com reequilibrem aquest aprovisionament? I una de les coses era intentar aprofitar aquest sobreestoc que podíem tenir de most, concentrar-lo i portar-lo com a sucre. Aquí cobríem un tema estructural, que era aquest desequilibri d'aprovisionament, un altre que era d'economia circular, perquè el que dèiem era most d'aquí, nostre, és a dir, del Penedès català, un most català, i tercer, un tema també de sostenibilitat. És a dir, com bé deia el Xavi, aquí quin sucre s'utilitzava per interessos comunitaris? El sucre procedent de remolatge. Quin país té molta remolatxa? França. Per què no ho fan França? Perquè tenen molta remolatxa. Nosaltres què és el que podem tenir? Tenim molt de most. Per tant, fem això. D'on ens arribava el sucre ecològic de canya de sucre? Com molt bé deies, del tròpic. Ah, imagineu-vos els quilòmetres i les emissions de CO2 que estem produint.
La petjada de carboni.
Correcte. Per tant, estem cobrint amb aquestes tres decisions aquest tema que és molt important. I destacar l'ajuda que ens està donant l'INCAVI i concretament el departament per poder tirar aquest tema endavant, i que això ho estem fent amb una empresa també catalana, que és Nufri, que és una empresa que està a Lleida, i ens està concentrant i ens fa l'MCR allà, no? La veritat que és una... hem obert la porta, penso que estem al voltant de... amb això haurem eliminat uns 4 milions i mig de litres de most del circuit, és a dir, ja estem fent el primer pas amb reequilibri i hem obert la porta a que 15, 20, 25 elaboradors ja estem, diguem-ne, serem el primer escumós, juntament amb la gent de Corpinat, de Clàssic, vull dir, això amb l'INCAVI vam estar molt d'acord, és a dir, que ho teníem d'extendre a tots els escumosos catalans. Serem els primers escumosos que podrem dir que la matèria que posem a l'ampolla és íntegrament prové de la vinya, no? I això penso que és una cosa que ens ha d'il·lusionar a tots, no? I aquí, doncs, agrair altra vegada a l'INCAVI i sobretot al departament també aquesta ajuda que ens està fent per poder buscar aquesta solució, no?
Sí, a part d'aquest aspecte més tècnic que ara comentava el Damià, al final acaba resumit potser també amb aquest altre aspecte una miqueta més màgic, que seria l'autenticitat del territori 100% penedès. Seria...
Aquests... Sí, sí. Quilos de raïm que s'utilitzen per el most concentrat rectificat són del Penedès?
Sí, aquest any s'ha fet, o sigui, són catalans, perquè hem fet, per norma, hi havia, o sigui, l'esborrany de l'ordre de la Generalitat, no, com que això és d'economia circular, no per, o sigui, el que s'ha fet ha sigut que no estigui més lluny de 200 quilòmetres d'on està el celler, amb el qual garantim això, però per un tema bàsicament jurídic. Jo no sóc jurista i això ens ho va explicar la Generalitat, diu, hem de fer-ho així perquè l'ordre ens obliga a fer-ho així. I la veritat és que, bueno, amb això garantim que és d'aquí, és català, és un bosc català, no ve de la Manxa, no, i això és molt important, no? El fet de poder dir, això que deia el Xavi, aquesta part nostra, és el nostre, nascut a la nostra terra. I això és importantíssim.
I l'objectiu a mitjà llarg termini seria que fos most de la pròpia denominació d'origen?
Sí, sí, és que poguéssim tenir la traça, la traçabilitat de dir, escolta'm, ho faig amb el... inclús, que es pogués obrir, si això creix, amb el mateix most de la meva vinya, no? Això és fora molt interessant perquè, clar, llavors és íntegrament el producte, tot el que és troncal per un elaborat, per un vi i tal, es poguéssim dir que és un producte genuí, 100%, no?
És una gran troballa, sembla la gallina dels ous d'or, perquè palia aquest desequilibri que hi ha crònic entre oferta i demanda. Com és que abans no s'havien tomat el toro per les banyes?
És un tema de pràctiques. Bueno, tots sabem que les empreses, les famílies, les cultures agrícoles, no, les accions culturals que puguem fer en els nostres dia a dies, pues, hi tenim hàbits, i aquests hàbits a vegades... com parlàvem abans del cabatàs, no? Pues, hi ha situacions que et fan repensar.
Que tota la vida ho has fet d'aquesta manera. I
aquests hàbits, pues, no direm mal adquirits, però són hàbits de treball que els has fet sempre així, però te n'estàs adonant. Tenim preocupació per la petjada de carboni, tenim preocupació pel territori i tenim preocupació per aconseguir una economia circular i que doni un contingut al nostre territori, no? I penso que no es havia fet abans, pues, perquè s'ha anat, ja us deia, hi ha hagut cellers que ho han estat fent.
Hi ha, no?, alguns pioners.
Sí, 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 hi ha hagut gent que ho estava fent, el que passa que, és clar, dintre de les estructures tècniques, pues, hi ha gent que et pot dir, pues, home, pues, a mi no m'agrada, no estic preparat, pues, per treballar amb el most concentrat. Llavors, la readaptació industrial i tècnica en el circuit, tenir els fluxos de producció, pues, fa que això també pugui complicar-se, no? Però bueno, penso que de mica en mica tots hi anirem agafant seguretat i espero que, doncs, no, en breu, pues, puguem dir, no és la solució, no és la pedra filosofal, com deies, disculpa, Sílvia, però penso que dins del sumatori de solucions, que mai amb res hi ha una sola solució, sinó que serà un sumatori de solucions, aquesta part hi juga una part important, sí.
Contribuirà.
Sí. Sí, sí, totalment.
No, sí, senyor. Al final és la consciència que tenim, sobretot cap a... bueno, social, cultural i mediambiental, no només amb això de l'MCR ara, del most, sinó en general del tracte a les vinyes, de l'ecològic, del biodinàmic, de tot això que ara està bastant sobre la taula tant en associacions com en cellers. Vull dir que segurament veurem iniciatives, més iniciatives, i a poc termini puguem aconseguir el que ens parlava el Damià, sí, sí.
Damià Díaz, president d'AECA, ha estat un plaer que hagi compartit avui amb nosaltres aquest de vinya i vins amb el Xavi Viles. Xavi, ens retrobem d'aquí 15 dies i seguim parlant del sector, de les vinyes, dels vins, dels espumosos.
Això mateix.
Gràcies a tots.
Merci,
dos, bon dia.
A vosaltres, gràcies. Think I'm trying not to learn, since this is the perfect spot to learn. Ooh, teach me tonight. Let's start with the ABC of it. Roll right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love.
Bon dia, són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La bona qualitat i l'escassa producció marquen la barema de la DO Cava. Ens ho explica Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia. El Consell Regulador del Cava va declarar el tancament de la barema aquest dilluns, una de les dades més primerenques dels darrers anys. La barema del 2020 ha conclòs amb uns raïms de bona qualitat, però amb una sensible caiguda de la producció per l'afectació del míldiu en algunes zones. Segons dades dels serveis tècnics del Consell Regulador del Cava, s'estima una disminució de la producció global de la denominació d'origen de l'entorn d'un 25% de mitjana respecte al 2019, adquirint una especial incidència a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, així com també en les vinyes d'agricultura ecològica. Així doncs, la barema de la DO Cava ha estat de 240 milions de quilos de raïm davant els 322 milions de l'any passat. Malgrat l'escassetat, però, s'ha aconseguit una barema dels nivells qualitatius.
Canviem de qüestió. Aquest dijous reobre el consultori mèdic de Sant Miquel d'Olèrdola. Raimon de Cara, Canal 20, bon dia.
Bon dia. L'equip d'atenció primària Penedès Rural ha confirmat que aquest dijous, 8 d'octubre, reobre el consultori mèdic de Sant Miquel d'Olèrdola. El consultori obrirà en el seu horari habitual els dijous, de 8 del matí a 2 del migdia, amb atenció mèdica i infermeria. Des del CatSalut s'ha insistit en recomanar que només s'ha d'anar als centres de salut en cas de ser necessari i s'ha de trucar abans. El telèfon del consultori mèdic de Sant Miquel és el 938175253. Els veïns d'Olèrdola disposen la resta de la setmana d'atenció mèdica i d'infermeria durant els matins, en els consultoris de Moja, els dilluns, dimecres i divendres, i de Sant Pere Molanta, en aquest cas, els dimarts i els divendres. S'indica igualment que les gestions i l'atenció són preferentment telemàtiques o telefòniques i cal evitar els desplaçaments si no són casos urgents.
L'Arbós suspèn la 8a edició de la mostra de l'enramada prevista per finals d'octubre. És una informació que ens amplia des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de l'Arbós, seguint les recomanacions del Departament de Sanitat de la Generalitat, fa oficial la suspensió de la 8a edició de la mostra de l'enramada de l'Arbós prevista per a finals de l'octubre. Des de la Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica s'informa que la persistència de la pandèmia, la previsió d'una segona onada que cal evitar i la més que probable aglomeració de persones durant la mostra, sumades a la impossibilitat de garantir la seguretat i el compliment de les mesures sanitàries per evitar contagis, han fet prendre aquesta trista decisió. Des de l'Ajuntament s'ha valorat molt abans de prendre cap decisió. Recordem que l'edició del 2019 de l'enramada de l'Arbós va polvoritzar tots els rècords amb una participació massiva de públic que va poder gaudir d'un cartell amb cuiners de primera fila i amb els forts i cellers més punters del Penedès. L'Ajuntament vol agrair públicament el treball i dedicació de tots els estants participants i de totes les persones que han contribuït d'una o altra manera amb l'èxit de l'enramada aquests últims anys. Per això, tot i suspendre l'edició d'enguany, s'espera poder celebrar la propera edició amb més força i participació que mai.
I acabem a Ràdio Vilafranca. La Polifònica reprèn els assaigs després de mig any. A finals del mes de setembre, la Polifònica de Vilafranca va reprendre la seva activitat interrompuda des del mes de març a causa de la pandèmia de coronavirus, amb l'excepció d'alguna cantada virtual en vídeo enregistrat durant el confinament. Per adaptar-se a la situació sanitària, el cor s'ha subdividit en dos grups de 20 cantaires amb un horari d'assaig de 50 minuts per cada grup. Des de la Polifònica estan començant a preparar els seus propers concerts de Nadal, previstos per al dia 20 de desembre a l'Església Parroquial de Sitges i el dia 26 de desembre a l'Auditori Municipal de Vilafranca.
Penedès en xarxa. Notícies.
Passen 7 minuts de 2:15. Recuperem una altra de les seccions que ens acompanyarà de forma quinzenal al Penedès en xarxa. Es tracta de la secció de patrimoni, amb la que volem posar en valor tot el patrimoni que tenim a les nostres comarques. Per estrenar aquesta secció, la Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, se n'ha anat a la Fundació Peles Fenosa, al Vendrell, per descobrir-nos a la persona, al mestre, i tota la seva activitat prolífica. Lourdes, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui tenim el plaer d'estar a la Fundació i al Museu Apeles Fenosa. Estic amb la Marta, ella és la guia, no acabem d'agradar la paraula guia, la mediadora, la persona que més en sap de pell espinosa aquí, segurament, a banda del personal de la Fundació. Molt bon dia, Marta, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies. Sí, el que passa és que no sóc la que sap més de la pell espinosa, perquè tenim una direcció que és la que més sap, i és difícil saber molt de la pell espinosa perquè van ser molts anys de treball, una trajectòria enorme de la pell i moltíssimes coses a explicar de la vida i de l'obra del nostre escultor.
Escultor, artista, aquesta és la seva casa, on estem ara, que és... Ha explicat una mica la història.
Sí, sí.
Es va enamorar, volia una casa, amb arrels aquí a Catalunya.
Sí, la pell espinosa, doncs això que parlàvem abans, la pell espinosa va néixer a Barcelona, però quan era molt jove doncs va haver de marxar cap a París, va estar exiliat a França, i va poder tornar a casa seva, a Catalunya, a l'any 58. Llavors, a l'any 58 compra aquesta casa, la compra per això, perquè es va enamorar de la casa, passejava per aquí amb la Nicole, anava a visitar uns amics de Montblanc, i quan visita la casa, quan veu la casa, el notari del poble l'ensenya, el notari Jassat l'ensenya la casa, doncs s'enamora d'ella perquè sempre havia volgut tornar a casa seva i tenir una casa amb moltes arrels. Sí? I no es va equivocar perquè, de fet, la casa, on estem ara, doncs és un palauet del segle XVI, sí? Que amb més arrels que això crec que era difícil d'aconseguir.
Déu-n'hi-do. A pell espinosa, escultor, artista, us farem fotos, les penjarem per les xarxes socials, però teniu exposat molt de material, hi ha les exposicions temporals que vau guanyar un premi de la Generalitat de Catalunya,
sí.
I exactament temporals no li dieu, sinó seria patrimoni històric,
sí.
Per tot el contingut que té.
Sí. Sí, la fundació, la missió de la nostra fundació és preservar i fer difusió de l'obra del Fenosa. I a banda d'això, tenim una sala temporal, una sala itinerant. És una sala molt bonica que cada 3-4 mesos té una exposició. Fins ara sempre ha estat una exposició de l'entorn del Fenosa, i ha estat una idea genial de la direcció. Sí, el nostre director, el senyor Josep Miquel García, sempre ha estat un home molt preocupat i 100% involucrat en la feina de la Fundació, i sempre porta exposicions molt interessants que expliquen la vida i l'entorn del Fenosa, i també són una mena d'exposicions de justícia històrica, sí.
Déu-n'hi-do, perquè a més, si sembla, anem cap a les sales. Parlàvem de que va viure dues guerres en la Peles, i clar, és exiliat, al final va aconseguir tornar, va morir finalment a París.
En gran d'això que acabes de dir, que va passar dues guerres i va passar coses molt difícils, un exili i això, era un home amb molta sensibilitat i era molt positiu també. Sí? De fet, a l'entrada del museu hi ha una escultura amb els braços, una dona que aixeca els braços, sí? Amb els braços aixecats, perquè ell deia que l'escultura sempre t'ha de dir bon dia.
No sé si abans ho comentàvem, no sé si en aquests moments diria el mateix, perquè amb la que està caient, sí, sí, sí. I tot el que va des que va morir l'any 88, bueno, no hem millorat molt, i la humanitat no és que hagi canviat gaire.
Sí, sí, la veritat és que sí, no hi ha guerra, però...
Quasi. No sé que... no sabem fins a quin punt.
Sí, 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 sí.
Davant tenim de la sala de l'exposició temporal o de justícia històrica, com li diu la Marta, tenim una altra sala. A mi m'ha cridat molt l'atenció que la majoria d'escultures sempre tenen una frase del Salvador Espriu.
Ah, sí.
M'ha cridat l'atenció perquè suposo que acabarem al jardí, que és preciós, però Aquesta no connexió amb Salvador Espriu-Abanda, que eren amics.
Sí. Tenim els versos del Salvador Espriu perquè aquests versos són dedicats exclusivament a les escultures de l'Apel·les Fenosa. L'Espriu no coneixia el Fenosa i li van demanar per fer un pròleg per una exposició que hi havia a Barcelona del Fenosa. I llavors va començar a veure totes les escultures, sí? I es va quedar, suposo que meravellat per tot el que veia de Fenosa, i no va escriure un pròleg, sinó que al final va sortir de tot això que pensava i veia ell, va sortir un llibre que es diu Formes i paraules. Uh-huh. Llavors, nosaltres tenim el llibre on t'ensenyem cada vers que dedicava a l'Espriu al Fenosa. L'Espriu després va conèixer Fenosa i, òbviament, van ser molt amics, molt bons amics, perquè per a l'Espriu va ser com una font d'inspiració. Ho diuen els versos, o sigui, la prova és aquesta, sí? I el llibre també és una gran prova de l'admiració i de la sensibilitat i de, suposo que, totes les coses boniques que va despertar el Fenosa en l'Espriu. Uh-huh. Tot i que aquí figuren versos de l'Espriu, també la gent, el que no, molta gent no sap de que el Fenosa va ser font d'inspiració de molts poetes, sí? Com el Jean Cocteau, que tens aquí mateix davant.
Sí.
El Neruda va escriure també algo al respecte de Fenosa, el Paul Éluard, sí, el Cocteau, Paul Éluard, Neruda, Joan Gili també, que era un llibreter d'Oxford també aquest senyor i era molt, escrivia també. I llavors sempre va estar acompanyat per tota aquesta mena de personatges importants i molt cultivats, no tan importants sinó molt cultivats i amb molta sensibilitat. També no hem parlat d'això gaire, però el Fenosa, quan comença en el món de l'art, comença de la mà del Picasso. I el Picasso va ser el seu amic, el seu, com una mena de padrí, sí, que se l'estimava molt i no hi ha gaires llibres que parlin d'això, saps? Tot i que la família Picasso té més de 100 peces del Fenosa.
Déu,
sí que, això sí que demostra també això que
aquesta
deia abans,
vinculació, no?
Aquest vincle i aquesta amistat entre els dos personatges.
I admiració, perquè no deixa de ser una admiració el que tenien per ell, és a dir, aquest vincle, sí, més enllà, sí, no, sí, de l'obra, de l'home, sinó sí, a nivell espiritual, que era el que comentàvem abans, potser, no?
Sí, 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 sí. El Picasso va dir una vegada que per ell l'únic escultor que comptava era Fenosa.
O sigui
que això són paraules.
Wow. Això no es pot dir en qualsevol persona.
Sí, 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 però això ho va dir el Picasso i està, pots confirmar-ho, està documentat, eh?
Sí, sí.
Es pot confirmar. Llavors, ara no sé, que estan, bueno, això de, suposo que també el vincle entre Fenosa i els poetes també era perquè Fenosa sempre estava buscant l'essència de les coses, l'esperit de les coses, sí?
Uh-huh.
Estimava la figura de les dones, la figura, la natura, la mitologia, això que parlàvem abans.
Sí.
I en tot trobava, en totes aquestes coses trobava la bellesa, sí? Deia, no és únicament que una dona, un nu d'una dona, no és això simplement, és també la naturalesa, la bellesa, la poesia que hi ha dins de la forma de les dones. Era molt romàntic, això. Molt, molt romàntic.
Falten més així, eh, ara?
Sí, ens haurien passat més així, la veritat. Però pensava això, o sigui, no era simplement figures despullades. O
no,
era algo
més. Anava més enllà del que potser ara veuríem, no?, en el
sí,
propi segle XXI.
Sí, 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 sí.
I més enllà d'aquest cos nu.
Sí, 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 era més, buscava més l'essència. De fet, era molt bon retratista, sí? Si veus el Jean Cocteau, per exemple, que
sí,
té un cap preciós, Hi havia, o sigui, captava l'essència de les persones. No buscava la part exterior i suposo que per això era tan bon retratista, perquè li agradava xerrar, deia que no, en la seva biografia diu que no li agradava fer caps, no li agradava fer retrats, que l'única cosa que treia de bo era l'estona que xerrava amb aquella persona.
D'acord.
Sí que...
Veiem més enllà d'aquest rostre, no?
I tant, i tant. Suposo que també la vocació fa això. Quan tu t'estimes algo, quan fas algo per estimació de veritat, surten aquestes coses, es veuen clarament, no? Crec jo, el Fenosa, des de que tenia 8 anys, que havia decidit que seria escultor. Va tenir la sort d'anar a una escola, que era una escola horaciana, i allí aprenien jugant i observant, sí, era una metodologia, era pedagogia moderna, sí,
sí,
i
sí.
Estem parlant del 1900. Llavors, clar, ell sempre pensava, jo vull ser escultor, li agradava, no? Li agradava, des de que era molt petit, va decidir ser escultor. El Fenosa també felicitat o tal com veus aquesta fundació de Bonica i tot tan ben posat, sí, el Fenosa té una història bastant...
complicada?
No diria complicada, sinó... va passar moltíssimes coses, al començament una mica més difícils, eh? Però jo crec que de les coses més complicades de la vida de Fenosa pot ser que va patir una tremolor a la mà esquerra des de que era molt petit, sí? I aquesta tremolor el va acompanyar tota la seva vida.
Déu-n'hi-do.
Llavors, si observes les escultures i veus el seu treball i penses que va començar més o menys a l'any 23 a fer escultures, i l'última és del 1988, que és de l'any que va morir, doncs t'adones que va ser vocacional 100%, sí? S'estimava molt l'escultura. En una entrevista va explicar que quan estava treballant sentia que la tremolor s'aturava, i això no era possible perquè la tremolor havia estat per una malaltia de petit i era irreversible. Després, amb els anys, pensava que no es podia fer res. O sigui, aquesta tremolor el va acompanyar sempre. O sigui, que encara té més mèrit tot això.
Clar.
Que podem veure i podem apreciar del Fenosa a dia d'avui aquí a la Fundació.
Ah, clar, davant de l'adversitat, ell es creix encara més, no? És com...
I tant, i tant.
Interessant.
Molt.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Molt, molt interessant.
Tenim aquestes sales, no? Aquesta?
Sí. Ah, sí, aquí tenim més escultures originals del Fenosa, totes de format petit. Aquestes tenim molts caps, veus aquí, després aquí al mig tens una miqueta de... Tenim una miqueta d'univers Fenosa, això ho va batejar així la direcció, perquè hi ha coses, peces que col·leccionava, regals que l'havien fet, coses que havia comprat.
Sí.
I això és un univers Fenosa que és molt interessant de veure també. Després tot això que tens aquí són els caps, aquí està la germana de Fenosa que era Palmira, és aquesta. Després està Nicole, que hi ha molts caps de la Nicole també. Després totes aquestes figuretes petites.
Clar, tu em comentaves al principi que això és, són les petites, però que moltes estan repartides per tot el món.
Sí, el Fenosa en té... escultures, nosaltres al jardí tenim les escultures monumentals i tenim algunes que són que hi ha en altres puestos, sí, en altres ciutats, com Barcelona. A Barcelona teniu a l'Avinguda Gaudí, trobareu una escultura que es diu El bon temps persegueix la tempesta, sí? O la tempesta perseguida pel bon temps, sí, és més o menys el mateix, que és una manera, com el Fenosa va voler interpretar, la guerra i la pau. Llavors deia, per més que hi hagi guerra, un dia vindrà la pau. Així que vigilem, perquè és molt positiu, perquè és com, sí, per més coses dolentes que hi hagi, en situacions difícils, un dia vindrà la pau. El bon temps és una mena d'escultura Nosaltres interpretaríem com un àngel, perquè té com unes ales, ara t'ho ensenyo.
Sí.
I el bon temps per ell era això, era... Aquest és el bon temps. El bon temps és aquest.
Gràcies.
Sí, és molt, molt preciosa. També aquest bon temps el trobareu a Montserrat.
A Montserrat també hi és.
Sí, a Montserrat. A
les estembres es barallen amb els nostres, no passa res.
Sí.
Tenim els pals pel jardí.
Sí. Després de la visita a la Moreneta, si baixes hi ha un passadís i al final del passadís trobaràs aquest bon temps també. Va ser una donació d'Argenosa als monjos de Montserrat.
Era creient? La pell espanosa?
Jo crec que sí, que era molt... Diu que sabia molt passatges de la Bíblia. Jo crec que sí, era... No sé, era com molt espiritual, però no crec de l'Església, sinó més bé de la...
Déu,
bueno. Sí, més bé de la, com de la humanitat, de tot el conjunt, crec jo, a la meva manera de veure, saps? De totes les coses que ha après de la d'Argenosa. Crec que aquest positivisme, aquella, i aquesta manera d'estimar tot tant, crec que és molt espiritual. No de la banda...
No tant de l'Església,
no
com,
de
com diríem ara,
sí.
Sinó més aviat de l'altra,
sí.
La part més,
sí.
Més maca, potser, de la religió, no?
Sí, crec que sí, que és més interessant aquesta part, crec que sí.
Bueno. I el jardí, sí, jo sí que me'n recordo d'estar fa uns quants anys a dalt, a la part de dalt,
al
Porxo Blau, sí, compte que no ens matem per aquí, aquí sí que passava molt de temps. És a dir, els estius, sí. M'has explicat que hi passava temps,
i
agradava molt, i aquí també hi havia celebritats, des de polítics...
Tant. Sí. La casa, quan la compra l'any 58, ja tenia molts amics a França, a París, tot el seu cercle, el seu entorn, de tots els artistes. Quan compra la casa, diu als seus amics doncs, que podran venir a passar els estius, a visitar-lo i això. Llavors, el Porxo Blau que tu dius, ja tenim aquí a la Fundació un llibre que ensenya totes les visites dels artistes, de les personalitats, de la política tant de França com de Catalunya, i tenim un recull d'imatges del Porxo Blau. Surt de tota aquesta gent. Sí. I el Fenosa, clar, s'estimava molt aquesta casa. La casa, però també tot l'entorn de la casa, sí? I no dic únicament del Vendrell, sinó de tota la comarca. Sempre anava a passejar, anava a Santes Creus, anaven a Siurana, sempre feien passejades d'aquestes. Quan venien els amics de fora, sempre es portaven a passejar. De fet, hi ha un llibre que es diu El Vendrell, platja de Montparnasse. Va sortir
sí.
Fa un o dos anys, l'has sentit, que explica, expliquen tot el cercle d'amics del Fenosa que venien a Vendrell a visitar la família Fenosa, i de pas és que alguns es van quedar, com a ser el Perutxo va venir a
Albinyana perquè
Fenosa, la Nicole li va dir, sí, i està tot documentat també, de que el va trucar i li va dir que havia una casa i ell va voler venir cap aquí també.
Sí.
El Perutxo després també. També hi ha la família del Joan Gili, del llibret d'això que parlàvem d'Oxford. Després també estava, no sé si era la família d'Albís, també havia vingut. Després va venir també el Tristan Tzara també a visitar-los aquí. O sigui que era un entorn de gent molt cultivada que feia part de la vida dels Fenosa. Sí? Venien aquí i ningú sabia què passava això. I gràcies al llibre aquest, que també va ser una proposta del nostre director, també la gent a dia d'avui, ja, tothom ara ja sap, bueno, tothom, gairebé tothom potser, sap què va passar aquí als anys 60, que era una comunitat d'artistes i de gent molt intel·lectual, que estaven aquí, ningú sabia que...
Estaven aquí.
Quina gent era aquesta, sí, la gent del poble ni ho sabia, però llavors, gràcies a tota aquesta recerca, doncs a dia d'avui podem saber que era l'epicentre de molta gent genial,
Sí. Genis que falten avui dia.
Que fan falta, molt.
Sí, falten avui dia, no?
Sí, 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 és veritat, falten, fan falta avui en dia.
Marta, des d'aquí se'ns esgota el temps, però sí que fem una crida. Visites guiades no es poden fer per la Covid-19, però sí que es pot venir aquí, sí. Poden trucar-vos, venir a veure-ho i gaudir d'aquesta meravella que tenim aquí al costat de casa i que moltes vegades marxem fora per veure coses que podríem tenir dins. O sigui que des del Penedès en Xarxa animem a tothom, sigui de la comarca de l'Alt o del Baix Penedès, que vinguin a veure la Fundació i que qualsevol dubte que tinguin, doncs que us truquin i...
Cap problema.
Sí. Us atendran de meravella, us ho garanteixo jo.
Sí, sí, tenim la pàgina web, que allí està tot, els horaris d'obertura del museu. Podeu trucar, podeu fer les visites, tot i que no fem la visita guiada, no passa res perquè sempre fem explicacions, sempre tot el que qualsevol dubte que tingui el visitant, doncs estem aquí. I no res, dir-vos que això és per gaudir, és l'herència de tothom, és per a tothom, és per qualsevol persona que vulgui venir a conèixer una mica més el Fenosa. La Nicole va crear aquesta fundació amb aquesta intenció de preservar, però també de fer difusió de tota l'obra d'aquest senyor, sí, de la Pala Fenosa. I és molt interessant poder veure tan de prop una obra tan, tan extensa i tan interessant com és la del Fenosa. La gent quan la gent pregunta al respecte de les obres del Fenosa, això, la gent li agrada molt, sí, i a més a més perquè és una persona que s'estimava aquesta terra, com tots nosaltres, i jo crec que per aquesta estimació, per aquesta sensibilitat i per haver-nos deixat tot això, tota aquesta herència tan extraordinària, val la pena venir a visitar el museu.
Doncs ens quedem amb aquestes paraules, Marta. Tothom qui tingui